Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen les Converses Gironines. Ja saben, cada setmana aquí tenim una personalitat de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Els parla Lluís Arter, gràcies per la seva sintonia i també gràcies a en Josep Víctor Gay per ser sempre present en aquest programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Víctor, com estàs?
Molt bé, avui molt contents, primer perquè gairebé assolim aquella sempre desitjable paritat de convidat-convidada i a més perquè és una convidada doncs, de referència a la ciutat.
Doncs efectivament així és i compartim amb tots vostès que ens escolten doncs, aquesta felicitat a l'anunciar la nostra convidada. Amb nosaltres, Carme Closelles, tenim avui a la directora del Museu d'Art de Girona. Aquí saludem, senyora Closelles, benvinguda, feliç migdia, com està?
Molt bon dia a tothom. Bueno, una mica sorpresa, això de referència, sempre, però bé, encantats de que ens hàgiu pogut convidar avui.
Molt bé, doncs, Víctor, endavant, comencem.
Bé, el Museu d'Art s'apropa l'any vinent, farà 45 anys de la seva institució, si més no administrativa. Per tant, ja és una perspectiva prou important i suficient perquè l'actual directora, val a dir que el Museu d'Art han dominat històricament les directores. Per tant, doncs, és prou, insisteixo, és una referència en el temps prou important per començar a valorar el servei que ha fet a la cultura i a l'art al Museu d'Art, doncs, des de les paraules de la seva directora.
Doncs sí, bé, el temps passa volant, encara que sembli mentida, ja fa una pila d'anys que el museu es va instal·lar aquí en el Palau Episcopal i dic que aquest museu és la suma de dos grans museus precedents, d'una banda l'antic museu provincial i de l'altra el museu diocesà. Va ser una voluntat en aquell moment de les dues institucions que tutelaven aquests museus que van prendre un acord de sumar dues importants col·leccions d'art que abasten àmpliament l'art gironí. I quan dic gironí no em refereixo només de la ciutat de Girona, sinó de totes les terres gironines, podríem dir que des del segle X fins a la nostra contemporaneïtat. Aquí, a més endavant, s'hi va poder sumar també la Generalitat de Catalunya, que és avui qui em porta la gestió de l'equipament, i que hi va sumar també noves col·leccions, majoritàriament del segle XX, i per tant, avui comptem amb un museu que pot fer un relat fantàstic i molt complet del que ha suposat l'art a la província de Girona. Les manifestacions artístiques, els moviments, les obres més destacades que s'han produït en aquest territori i que avui doncs, estan a l'abast del públic.
Li volíem preguntar també a la senyora Closelles, a la nostra convidada, un tema d'actualitat inevitable, el tema de la Covid-19. Volíem preguntar-li com van viure durant el confinament i com ha estat la reobertura i la situació que estem vivint aquests dies.
Bé, el confinament el vam viure d'entrada, com tothom, crec jo, primer amb una gran sorpresa perquè ens va tocar pràcticament abandonar el museu. Jo vaig ser de les últimes persones que vam deixar el museu. Va suposar canviant molt, molt poc temps, en un cap de setmana, definir tota una estratègia de treball sense saber si el tancament seria per 15 dies, seria per un mes, no en teníem ni idea, això vam viure la mateixa situació que tothom. Per tant, va fer primer de tot organitzar la sortida de tot el personal, procurar que tothom pogués tenir a la seva disposició eines per, en la mesura del possible, poder continuar teletreballant, una cosa que després es va anar convertint ja molt més habitual, i de fet crec que n'hem après tots a teletreballar, i també durant els primers 15 dies va suposar reorganitzar com havíem de fer la protecció i el manteniment del museu sense el personal. És a dir, el museu va quedar tancat al públic, però havíem d'assegurar coses tan bàsiques com la vigilància, la seguretat, el manteniment de les alarmes i fins i tot la vetlla setmanal per fer-nos passejos en silenci per les sales, per veure que tot estava en lloc, que no hi havia cap problema. Allò que fem d'ordinari, que és la conservació de la col·lecció exposada i en magatzems, doncs havíem de continuar-ho fent, potser amb menys insistència, però havíem de continuar-ho fent. Dit això, i un cop vam agafar marxa o vam agafar ritme en aquests protocols de conservació, després ens va tocar tenir que planificar com ser presents malgrat el museu estigués tancat. I això ens va generar també tota una feinada interna a nivell d'equip d'intentar donar continguts, de ser presents a les xarxes, de viure fins i tot un Dia Internacional dels Museus en línia, de poder fer visites virtuals en streaming i de poder continuar sent presents per a tots aquells nostres seguidors i els nostres visitants habituals. Alhora, començant a pensar en una reobertura, vam tenir també que elaborar el nostre propi pla de desconfinament, que va suposar planificar com havíem d'obrir amb seguretat, sense saber massa bé quan ens permetrien obrir. La sorpresa va ser que ens van permetre obrir abans del que potser ens haguéssim imaginat, cosa que celebrem perquè creiem que sí, que la cultura són, tots els espais culturals són espais de primera necessitat, la cultura també és una necessitat, creiem que la cultura és essencial, i per tant que poguéssim ser dels primers a obrir ens feia feliços, però alhora ens angoixava per tot el que vam tenir que fer en poc menys d'una setmana, que va ser adequar un circuit de visita, implementar doncs dispensadors de gel en diferents punts del museu, una bona colla, incrementar el servei de neteja amb més intensitat i fins i tot durant l'obertura del museu per assegurar doncs la higienització de tots aquests espais d'ús comú, com poden ser ascensors, baranes, banys públics, etc. I sobretot també projectar-nos com un espai segur de visitar. I a banda, hem de dir que també va haver-hi tot una altra feina, que va ser la de prorrogar les exposicions que teníem, perquè just havíem encetat el 2020 amb molta força amb dues grans exposicions temporals. Modest Urgell, Més enllà de l'horitzó, que l'hem tancat aquest diumenge amb un bon nivell de visitants, malgrat tot, i l'exposició Falsos Verdaders, que ha generat molta atractivitat. Amb dues, gràcies a la bona fe i a la predisposició de molts dels prestadors, les van poder allargar en el temps, com dic, i tornar a obrir portes, doncs amb dues exposicions que, si no hagués hagut un tancament per Covid, les haguéssim tancat abans. Reprogramar tota la planificació expositiva i també d'activitats va ser una altra feina que vam fer durant el temps de confinament. I avui hem tornat a obrir les portes, bueno, avui no, les vam obrir el juny, i bé, hem anat rebent visitants, hem tornat a fer activitats presencials, si bé amb grups reduïts, i ara estem començant a rebre també les primeres peticions de visita que ens fan molta il·lusió de grups escolars, amb aquests grups bombolla que podrien venir al museu i gaudir de del nostre programa d'activitats educatives.
Per tant, podem afirmar, bueno, millor que ningú vostè, que el Museu d'Art de Girona és un espai segur.
Sí, sí. De fet, creiem que tan segur com es pot creure avui que és qualsevol espai d'ús públic.
Com les escoles, diguem-ho així, ja que ha parlat de les visites escolars, vull dir que els pares dels alumnes que vinguin a visitar el museu, doncs que no pateixin,
diguem-ho així. No, de fet, només entrar pel museu, ja hi ha un dispensador de gel, ja en tot de cintes que van recordant el mantenir les distàncies de seguretat, només entrar també hi ha un gran plafó on donem totes les indicacions, aquelles que són d'obligat compliment, per exemple, l'ús de la mascareta i el mantenir les distàncies de seguretat, però també indicacions de com circular pel museu. Hem reforçat el no tocar, quan havíem posat dispositius abans del Covid, doncs perquè la gent pogués començar a tocar en els museus, inclús manipular tablets, tot això ho hem retirat de l'ús del públic, hem reforçat el no tocar, hem reforçat la neteja de les superfícies que són fàcilment tocables, com són les branes, botoneres, o doncs els sobres de vitrines, vidres, etc. I, a banda d'això, també facilitem la descàrrega de tot el que és la informació que donàvem habitualment en fulletons o amb l'audioguia perquè els nostres visitants no hagin de manipular paper. D'altra banda, hem col·locat les pantalles de seguretat i un munt de dispensadors de gel en cada un dels punts en què creiem que és fàcil que es toqui alguna superfície, per exemple, a totes les arrencades d'escala o a totes les parades dels dos ascensors que tenim en el museu. Creiem que és un espai força segur i que minimitza molt el risc de contagi. I com deia, d'altra banda, hem reduït el grup de visita, doncs, tal com marca el Procicat i el nostre pla de desconfinament, al 50%. I, per tant, fem visites en grups reduïts de 10 persones i fem activitats també reduïdes només que per grups bombolla o grups reduïts.
De totes les coses que es troben a faltar, què és el que més es troba a faltar de l'antiga normalitat?
En el cas nostre concret, aquí a Girona, i pel volum que suposava també pel museu, és la visitant, el públic visitant de caràcter turístic. Els turistes ens visitaven moltíssims, els que més hem trobat a faltar aquest estiu. Girona, com a tota gran ciutat, els estius viu un procés invers de la resta de l'any, que és que bona part dels ciutadans abandonen la ciutat per gaudir de les seves vacances, com és natural, i aquestes ciutats doncs s'omplen d'aquells altres visitants, sobretot en el cas de Girona venien d'arreu del món, i aquest any doncs ha sigut menor l'arribada d'aquests turistes. Si bé s'ha mantingut una notable afluència de públic de més proximitat. Amb tot, no deixar de ser Girona una ciutat i tampoc deixem d'estar sotmesos doncs, a la dinàmica general de les grans ciutats avui que van tinguent aquests rebrots o doncs, que es van implementant noves mesures de control com la que ara mateix estem vivint a Girona, que s'ha tornat a ampliar aquest temps d'increment de mesures del confinament i, per tant, de reducció dels temps d'estar fora al carrer o de gaudir d'activitats.
Bé, ens ha parlat d'una exposició que malauradament doncs ja no hi és, però segur que virtualment la podrem seguir, però que és una d'aquelles exposicions que ha marcat l'activitat recent del Museu d'Art, que és l'exposició de Modest Urgell, no? Un ocell que va viure i va treballar un temps, a més, proper físicament al museu. I, doncs, com la valora aquesta exposició, que ja dic que fa unes setmanes que es va tancar, tot i que es va haver que prorrogar també precisament pel Covid, però la podrem seguir de forma virtual, més com s'ha fet amb altres exposicions. Li faig aquesta pregunta perquè em consta que hi ha persones que precisament no van poder ser-hi quan l'exposició es va reobrir, però què ha representat aquesta exposició tan recent i tan important pel Museu d'Art?
Doncs aquesta exposició ens la vam plantejar precisament com a cluent de l'any Modest Urgell, una commemoració declarada per la Generalitat de Catalunya per commemorar precisament aquest artista que jo diria molt oblidat per la història de l'art i molt oblidat a casa nostra, malgrat l'èxit que havia tingut en vida, ja que era un pintor de referència per les classes benestants catalanes i que va tenir molta acceptació comercial. Però el Museu d'Art de Girona va suposar un repte perquè la van programar en poc temps, però també perquè ha estat una figura molt poc estudiada. Però sí que teníem clar, perquè nosaltres som un dels museus que conserva molta obra de Modest Urgell, a Catalunya els museus públics tenen poca obra de Modest Urgell, hi ha més obra potser al Prado, que hem d'agrair-los i que ens cedís amablement doncs, tot allò que els hi van demanar per muntar l'exposició, però ens semblava que el Museu d'Art de Girona, primer, com bé deia vostè, i apuntava aquesta vinculació a l'inici de la seva carrera artística amb la ciutat de Girona, on hi va residir, on hi va viure amb la seva dona, doncs això d'una banda, de l'altra banda, la quantitat d'obres que tenia, i de l'altra, doncs, que semblava que era un artista una mica inclassificable i que no trobava un museu, potser de la capital, que li pogués dedicar plenament una mostra, doncs ens vam envalentonar per fer-la, amb una idea clara, que era recuperar la figura d'Urgell, però també explicar aquells altres aspectes de la figura d'Urgell que doncs, potser han passat més inadvertits pel gran públic i que creiem que també eren interessants, que era, per exemple, l'Urgell vinculat al teatre i també l'Urgell dramaturg, perquè ell va escriure un seguit de novel·les, l'Urgell, en podríem dir, pioner pel que seria a la modernitat, un avançat amb el fet de que es va traslladar a París en diverses ocasions i va residir a París, va fer un viatge a Verd i creiem que això va ser determinant també en la transformació de la seva pintura i amb la voluntat de captar les atmosferes en els seus quadres, i això s'ha explicat molt poc, és a dir, un pintor català que va a París abans de que hi vagin els modernistes. També aquest nom de constant que transita tota Catalunya, com faran més endavant els modernistes com Santiago Rusiñol o Casas, però i també el pintor comercial, aquest pintor que és capaç de viure de la seva pintura i d'acabar vivint-ne d'una manera molt còmoda, però alhora fent grans obres que, malgrat tothom l'acusava de pintar sempre el mateix, s'haurà pogut veure en el museu que no sempre era el mateix. I finalment, una cosa que també ens interessava moltíssim subratllar era la petja que anys després haurà deixat en els pintors, en podríem dir, de la primera i segona avantguarda. Els pintors més moderns, com un Joan Miró, que va ser alumne seu, o com Dalí, que el va descobrir com un gran mestre, o com l'Hernández Pijuan, que ja doncs, en els anys 70 farà una mirada cap a aquest artista, aquest Modest Urgell, per reinspirar-se amb allò que podríem dir que va deixar de depòsit, que és la composició en els paisatges, la fixació de l'horitzó, la presència d'aquests xipressos, l'interès per els paisatges melancòlics dels cementiris. I aquesta era una mica la tesi de l'exposició, que creiem que és la que s'ha aconseguit, i que el que buscàvem era sobretot obrir la porta a l'interès d'historiadors i gent especialitzada en recerca en història de l'art, perquè algú se'n valentoni aprofundir més en la figura d'Urgell, tal vegada fer la tesi doctoral sobre aquest artista pendent encara avui en dia. L'exposició sí es pot veure en línia a través de la nostra pàgina web. Precisament durant el confinament la vam abocar tota de manera digital, i d'altra banda també hem fet un fantàstic catàleg que on s'hi recullen no només tota l'obra que era present en l'exposició, sinó també diversos textos d'especialistes que ajuden a aprofundir més en aquests aspectes clau de l'exposició.
Estem parlant amb l'actual directora del Museu d'Art de Girona, la senyora Carme Closelles. Temps de mirar endavant, parlem, si li sembla, de projectes pel Museu d'Art de Girona. Projectes com el que havíem escoltat del projecte inèdit de Celso Lagar, del pintor expressionista.
Exacte. Estem molt il·lusionats amb aquest projecte, tot i que sabem que Celso Lagar és poc conegut, però els museus també hem de donar a conèixer aquelles figures que, no per no ser conegudes pel gran públic, s'han de deixar de presentar i estudiar. Estem impulsant la recerca, és un projecte que està conduint la historiadora de l'art, doctora en Història de l'Art, Lluïsa Feixedes, d'aquí de la Universitat de Girona. Ella està conduint, com dic, tot aquest procés de recerca i recuperació d'obra de Celso Lagar, que se'n troba alguna d'elles en grans museus, com el Reina Sofia, com el Belles Artes de Bilbao, però també en col·leccions privades de Londres, de París o de casa nostra. Ara estem pràcticament tancant ja tot el llistat d'obra que vindrà. Estem parlant gairebé d'una vuitantena d'obres que ens faran descobrir aquest Celso Lagar, i no només Celso Lagar, sinó també la seva dona Eugène Bagué, una escultora encara més desconeguda, de la que es conserva molt poca obra, però que també amb aquesta voluntat que té el museu d'anar recuperant les figures de dones artistes, també hem volgut impulsar una recerca específica sobre la seva curta trajectòria artística, perquè va morir jove, i també sobre la seva obra, que és molt poca, la que avui en dia es conserva i que també es podrà veure aquí a l'exposició. Celso Lagar, com ho va fer Mela Mutter, com ho va fer altres pintors del moment, també van visitar Girona en aquell moment, en l'any 1915, convidats per Xavier Montsalvatge per poder participar en una exposició a la Sala Atenea. Aquesta Girona, que s'ha vingut a anomenar com un petit París, va acollir a Celso Lagar, i serà Girona on començarà a pintar paisatges, on començarà a idear una nova manera de pintar amb un isme una mica inventat per ell, que anomenarà planismo, i d'aquesta estada en conservem una obra fantàstica que vam tenir l'oportunitat d'adquirir precisament pel Museu d'Art de Girona. I, per tant, ens semblava que un cop adquirida l'obra era el moment d'impulsar una exposició. Mai és fàcil fer una exposició, implica recerca prèvia, implica temps de gestió, però podem assegurar que per l'any vinent, per l'octubre de l'any vinent, podrem presentar aquesta que serà la gran exposició de l'any, però no l'única, perquè estem treballant també amb Artigau, que la teníem prevista per aquest any, l'Artigau més pop, l'Artigau dels anys 60 i 70, que la presentarem al març, d'altres que s'estan acabant de coure, que també en breu podrem explicar, i d'altra banda, doncs, no només fem exposicions, estem treballant ara més que mai doncs, en plans i projectes que han de millorar, per exemple, la nostra oferta didàctica i pedagògica, o per exemple, doncs, tota una planificació de com ser presents també en línia, vist doncs, que cada vegada més els museus van també per aquí, per tenir una rèplica en l'espai virtual per tots aquells que físicament potser no ens podran visitar mai, però en canvi virtualment ens podran freqüentar i gaudir del museu i de les seves activitats. I ara en breu, el proper dia 16 d'octubre, fem una primera jornada online, la primera que haurem organitzat des del museu, dedicada precisament al món dels falsificadors i a l'art de falsificar, en el marc d'aquesta exposició de falsos verdaders que explica una anècdota prou dolorosa que va ser la constatació de que el Museu d'Art havia comprat en el seu moment unes obres d'art falses i que va tenir l'oportunitat de comprar les verdaderes i que avui expliquem encara en aquesta exposició visitable fins al novembre, Falsos Verdaders, l'art de l'engany.
No és gaire freqüent que un museu es posi obres falses. Vull dir, això al costat doncs, de les autèntiques, tot sigui dit. Fins al proper 8 de novembre es pot veure aquesta exposició que curiosament han titulat Falsos Verdaders. És a dir, els falsos també són verdaders, però després hi ha l'obra verdadera. Va ser assumir un risc, que jo sàpiga, són pocs els museus, poder cap, que hagi fet una exposició d'obra falsa. Com va anar això?
Sí, mira, de fet, com que l'episodi el vaig viure jo i va ser realment pel museu traumàtic i va ser un moment doncs, de molta tensió quan van fer aquesta descoberta, quan van sortir les taules bones a subhasta, tot això ens va generar molta feina, però en aquell moment ja vam prendre el compromís que vam dir que ho volíem explicar, com havia anat, tot el que hagués donat de fi el procés de recerca que havíem impulsat després de la constatació d'aquest fet, tot el treball que han fet brillant els nostres companys del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya per esbrinar precisament la veracitat de la falsedat, és a dir, perquè diem que uns són falsos i els altres són verdaders, i a més si podem doncs, datar-los, donar una cronologia tant als autèntics com als falsos, situar-los en un context històric, la recerca doncs, històrica de la història de les falses i les verdaderes, i a més, en aquest cas també hi hem pres el compromís de fer-ho amb dos professors de la Universitat de Girona, coneixedors de l'època de les que es consideraven que eren les taules, i que ens en van fer una proposta molt interessant, que era també intentar esbrinar què motiva els falsificadors, qui són aquests falsificadors i quins han estat els episodis més sonats de la falsificació d'obres d'art en les quals s'hi han vist implicats museus de caràcter internacional, com el Museu Bochman d'Amsterdam, o doncs museus com el mateix British, el British Museum. I també voldria dir que en aquesta exposició, en aquí sí, molts museus catalans han obert els seus magatzems i ens hem dit, sí, us deixem els nostres falsos, que tots en tenim, us deixem per exposar també els falsos catalans, les obres d'art falsificades que es conserven en molts museus catalans, com pel propi Museu Nacional d'Art de Catalunya. Exposicions dedicades exclusivament a presentar obra falsa se n'han fet molt poques. A nivell internacional, la valentia l'ha tingut el British, va ser pioner en aquest sentit, i de fet va provocar que algun que altre falsificador es donés a conèixer perquè no estava en aquesta exposició i va voler-hi ser present i, per tant, va sortir del seu anonimat i se'l va poder enxampar. En el cas nostre, a Catalunya, hi ha una primera exposició que farà el Museu de Sabadell, que la van titular L'art de falsificar, comissariada pel Ricard Mas, i que van ser pioners d'això ja fa 10 anys, i ara nosaltres, que hem volgut no només parlar de les obres falses, sinó a més explicar tota la detectivesca que hem portat a terme per acabar doncs, documentant perfectament les nostres obres falses, que ens les hem quedat, i les nostres obres verdaderes que hem pogut adquirir i que això ens fa molt feliços. Pensàvem que l'exposició i ara la jornada és tancar un cercle que va començar si voleu, de manera molt accidentada i dolorosa, però que el podem tancar també de manera, doncs, prou satisfactòria, perquè d'aquest procés hem recuperat els diners, hem incorporat obra bona amb més quantitat, perquè hem comprat bona part del retaule de Sant Joan Baptista, i a més, coneixem més i millor els falsos i els verdaders.
Carme Closellas, directora del Museu d'Art de Girona, no tenim temps per més, únicament per animar la gent que s'apropin al museu, no? Que aprofitin algun moment i que de forma, doncs, controlada com es fa, doncs, puguin tenir aquesta opció de visitar-los, no?
Si us plau, de fet, la raó de ser és quan obrim la porta que entri gent, que vingui gent, que ens consultin, que ens visitin físic o virtualment, i tot el que fem procurem traduir-ho perquè tothom pugui gaudir-ne de tot allò que nosaltres fem, també a vegades portes endins, només ho fem perquè tingui una resposta portes enfora. Els museus són segurs, la cultura és segura i és molt necessària. Penseu que també ens vam sumar en aquest programa del Recuperart, que precisament el que voga és perquè a través de l'art també ens puguem recuperar física, espiritualment i també de manera saludable. També gaudir de l'art, gaudir de la cultura, ens aporta salut.
Doncs salut per tots, senyora Closellas. Fins aviat i gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Recordin que aquest és un programa que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Víctor Gai, tornem d'aquí 7 dies.
Fins la setmana entrant, si Déu vol.
Els ha parlat Lluís Arter. Fins la propera. Adéu-siau.